Senyora Fernández, endavant.
Hola, bona tarda. Felip VI és el màxim representant d'una institució basada en privilegis de sang hereditaris que fou restaurada pel dictador i hereva del seu règim. Una institució que no ha estat mai votada a les urnes, sinó imposada com una peça més en la construcció d'una suposada i mal anomenada transició democràtica. Una institució que actua amb total impunitat i la protecció dels estaments més poderosos que pot tenir un estat que blanqueja en qualsevol possible ombra que pugui tacar el nom de la institució i de les persones que la representen. La dinastia borbònica s'ha caracteritzat al llarg dels segles per un autoritarisme vers Catalunya i els països catalans, tant a nivell polític com a nivell militar. La seva relació amb les nostres terres, històricament, doncs, és el dret de conquesta. I sembla que això no ha canviat ni en temps, ni en forma, ni en contingut. L'any 1990, Felip VI va visitar l'Ajuntament de Girona com a príncep de Girona. I davant del ple, presidit per l'alcalde i el president de la Generalitat, va elogiar la tradició pactista de Catalunya perquè és la llibertat amb responsabilitat i una de les nostres fonts jurídiques, socials i humanes més exemplars per establir un clima de convivència. En aquella mateixa estada també va visitar la Universitat de Girona, el Monestir de Montserrat i el Parlament de Catalunya, on va afirmar que Catalunya és que els catalans volen que sigui. El 22 d'abril va instar a Cervera, on va dirigir-se als catalans dient que no només no heu de renunciar a les vostres peculiaritats, a aquesta universitat catalana que tant estimeu i estimeu tots, sinó que també entre tots l'hem d'enfortir. El mateix dia Balaguer va elogiar la tradició catalana que combina l'arrelament amb l'universalisme, en referència a l'expansió mediterrània medieval. El 19 de juny del 2014, després que el seu pare abdiqués en un intent de mantenir la dignitat de la institució, va ser proclamat rei davant de les Corts Generals amb el nom de Felip VI. En el discurs d'inauguració del seu regnat va abordar diferents temes sensibles, però el més rellevant va ser el procés independentista català. Les seves paraules van ser que la unitat no vol uniformitat. No, perdó, que la unitat no vol dir uniformitat. Deixant clar, doncs, que a Espanya hi ha diferents pobles als quals s'ha de respectar i que tenen llengües pròpies que a més s'han de promoure. En aquest sentit, va remarcar que Espanya és un país que històricament ha estat i segueix estant divers i que això és el que fa la força i la unitat. Del seu discurs, però, val la pena destacar que referia a Espanya com si fos una nació, òbviament, obviant l'article 2 del títol preliminar de la Constitució que reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i de les regions que integren Espanya. Finalment, dos dies després de l'1 d'octubre, el 3 d'octubre de 2017, Felip VI es va treure la careta i va emetre un missatge en directe per diversos mitjans de comunicació en el que recolzava explícitament l'actuació del govern espanyol durant la celebració del referèndum sobre la independència de Catalunya. És a dir, donava suport a les porres de la política espanyola en contra de les urnes i a la violència en contra del civisme del poble català. Un discurs que es coneix com el discurs de la por ellos. Un discurs contradictori en tots els seus discursos des de l'any 1990 i que aflora l'essència borbònica més original i dominant. Un discurs a favor de la vulneració dels drets més fonamentals en una democràcia. A partir d'aquestes declaracions s'han diverses les ciutats, començant per Girona, que han declarat persona non grata. I les poques vegades que ha gosat venir a Catalunya ha estat rebut amb manifestacions de rebuig. El Parlament de Catalunya va reprovar la seva figura i dies després també ho va fer el ple de l'Ajuntament de Barcelona. Felip VI va trencar el fràgil lligam que pogués tenir amb la ciutadania i les institucions catalanes i això sol ja seria un motiu suficient per declarar-lo persona non grata a la nostra ciutat. Però encara hi ha més. La Casa Reial espanyola ha estat i continua sent notícia per una successió que sembla inacabable d'actes immorals i també de fets relacionats amb l'àmbit fiscal, la hisenda pública i la corrupció, que serien impensables per qualsevol ciutadà empresari als quals celebra inspecció per qualsevol causa, resulti sent justificada o no. I en aquest àmbit, els gestos i defensa de Felip VI són poc més que simbòlics, sobretot quan el degoteig de noves dades i informacions continua i dona suficients indicis per pensar que al final encara és lluny. La seva estreta relació amb règims autoritaris d'arreu denota una manera de ser i de fer contrària als valors democràtics i republicans. No hi ha decisió ni fermesa en la condemna i erradicació de totes aquestes conductes, ans al contrari. No hi ha dignitat en el cap d'aquestes actuacions i menys la dignitat exigible en un cap d'estat. I per això, davant de tanta injustícia i tanta indignitat, afirmem que creiem en una Catalunya sobirana, capaç de decidir...
Hauria d'anar acabant, senyora Fernández.
Ja estic, de lliures figures anacròniques, i li diem a Felip VI que no és benvingut a casa nostra i que els catalans no tenim rei. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Fernández. Per part del grup de Ciutadans, té la paraula... Ai, perdó, és veritat que la CUP són proposants, senyor Cipián. Em sap greu. Senyora Gibert, endavant.
Molt bé, moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres ens hem sumat en aquesta moció per declarar Felip VI persona non grata a la nostra ciutat. En primer lloc dic que ens hem sumat perquè el contingut ens sembla bé. Nosaltres sempre ho hem dit, hem sigut republicans, a més dels de la praxis, els de fer concentracions contra la monarquia, dels d'assumir judicis quan se'ns perseguia per la llibertat d'expressió per dir que la monarquia doncs, era una institució efectivament caduca i que restava els drets civils i polítics del nostre poble, i que el contingut ens sembla bé, però sí que volem fer una observació, que és que no creiem... Nosaltres com a formació política no volem que es faci servir aquest ple de forma condicional quan una altra formació política, un altre grup polític com és el Consell per la República fa una proposta i la canalitza a través nostre. És a dir, nosaltres com a candidatura d'Unitat Popular donem suport a contingut de la moció perquè ens sembla perquè el compartim, però creiem que l'acord que sortirà d'aquest ple és l'acord dels partits i els representants electes que hi ha en aquest ple municipal, no el d'altres formacions que per descomptat celebrem i els hi donem la benvinguda. Per tant, serem nosaltres qui declarem o no persona non grata al senyor Felip VI. Per altra banda, la justícia poètica i ens feia una mica de gràcia de ser proposants amb vostès, ja que el 2016 vam ser proposants d'una moció de les mateixes característiques i el seu... Bueno, l'original, diguéssim, del grup municipal dels que vostès avui, alguns regidors, doncs, formaven part, ens van dir que no eren partidaris de declarar a ningú non grat en aquesta ciutat i que a Sant Cugat mai, paraules de la senyora Conesa, mai es declararia ningú persona non grata. Llavors, la veritat és que ens feia una mica de morbo. Benvinguts també en aquest cantó de l'anàlisi, benvinguts també en aquesta decepció continuada, si és que alguna vegada va haver algun tipus de fe en el règim del 78, en tot cas, un goig de presentar aquesta moció per enèsima vegada. Nosaltres rebutgem la monarquia des d'una perspectiva un pèl diferent, i deixin que facin els matisos corresponents. Nosaltres rebutgem la monarquia, efectivament, la institució monàrquica és una institució que és medieval. Hi ha coses medievals que estan bé, en aquest cas, precisament aquesta, que és predemocràtica, doncs pensem que és un ens caduc, una família que està per sobre de la resta de famílies, que viu de la resta de les famílies i que es vesteix, per tant, en un principi d'injustícia. Rebutgem la monarquia perquè ostenta una imatge, diguéssim, heteropatriarcal i monògama que després no practica. Per tant, se sustenta en una base de la hipocresia. Tots hem vist aquests dies aquestes rius de tinta que parlaven doncs, de les corredories que a més sembla doncs, que efectivament hem pagat entre tots i totes de l'emèrit. No? El 2001 Ardi Belza, una revista que havia iniciat el traspassat Pepe Rey, des d'aquí un recordatori i deixeu-me dir que és l'únic rei que nosaltres contemplem, el senyor Pepe Rey, ja publicava en la seva editorial Un rei golpe a golpe, estem parlant de fa 20 anys, i ho van haver de fer amb un pseudònim i només 15 anys després Rebeca Quintans va poder assumir que havia fet aquest llibre. En les seves presentacions aquest senyor va ser perseguit, va ser fustigat i els col·lectius que vam portar a la presentació d'aquest llibre vam ser fustigats i reprimits també políticament. Per tant, rebutgem la monarquia perquè és intocable i té un principi no es pot ni dir el principi d'inviolabilitat. No se'n pot ni parlar. La mostra és que tenim encara doncs, gent represaliada per dir que efectivament los borbones són unos ladrones, que això ho saben fins i tot els nens de P3 i de P4. La rebutgem perquè és un insult als anhels populars, però la rebutgem també perquè és un insult a la intel·ligència personal. Una institució que és bàsicament familiar, que es basa bàsicament en el vincle hereditari, en el vincle sanguini, que es basa segurament bàsicament en la confiança entre ells, argumenta que el fill no sap res del que fa el pare, quan és una institució que es basa bàsicament en que el successor d'un és el seu propi fill. Vostès m'estan dient que en qualsevol empresa el successor directe que ha conviscut, ha viscut, està al corrent i se li fa el traspàs, no sap absolutament res de les milionades que tenien paradisos fiscals, dels viatges que feien i de les comissions que feia amb empreses i en països on es vulneren els drets humans.
Ha d'anar acabant, senyora Gibert.
Nosaltres... La rebutgem, doncs, perquè efectivament és un insult a la intel·ligència. Però ni que tot això no passés, ni que no signifessin un insult a la intel·ligència, ni que fossin decents, que fossin transparents, que vetllessin per un clima de convivència, que fossin independentistes, és que ni tan sols si complissin tots aquests criteris, nosaltres no podríem suportar la monarquia, perquè som radicalment demòcrates. Si nosaltres el plantejament que fem és l'autotutela dels nostres drets. Nosaltres no som súbdits contra la nostra voluntat. No ens concebem com a súbdits i no serem mai súbdits contra la nostra voluntat. Rebutgem, i acabo, senyora alcaldessa, rebutgem la monarquia i no entenem com no és un clam al reste de l'Estat. Ara cada crepita i només inspira ja riures burletes com la gent, i no entenem com la gent que es diu d'esquerres d'aquest país no han aixecat ni una cella per desprendre'ns d'aquest llast moribund. Nosaltres no som súbdits de ningú. Los Borbones són els ladrones i Felip VI, persona non grata. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Gibert. Encara ens queden uns minuts, per tant, ara li passo la paraula a Ciutadans, al senyor Ciprián, per la seva intervenció. Endavant.
Gràcies, senyora alcaldesa. Bueno, la verdad es que cuando escuchaba la intervención de la señora Emilia Gibert no sabía si hablaba de la familia Pujol, le estaba hablando de otra cosa, pero bueno, parece ser que la ha clavado. Antes de empezar mi exposición, me gustaría recordarles a los partidos proponentes de la moción, como ha dicho la señora también, Emilia Gibert, que esta moción se presentó no solo en el 2016, también en noviembre del 2018. Este pleno, entonces, solicitó una nota jurídica que explicaba los límites de la libertad de expresión del plenario, la nula capacidad del ayuntamiento para determinar si una persona o una empresa es grata o no en nuestra ciudad y las responsabilidades más importantes penales derivadas de los concejales a la hora de votar favorablemente una moción similar a la que hoy se presenta aquí. Para tales conclusiones, el informe aportaba los siguientes artículos de la Constitución. Artículo 490.3, título 20, delitos contra la Constitución. Capítulo 2, delitos contra la corona. El que calumniare o injuriare al rey o cualquiera de sus ascendientes o descendientes a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o algún miembro de la regencia o al príncipe heredero de la corona en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de estas, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si la calumnia o injuria fueran graves y con la multa de 6 a 12 meses si no lo son. Artículo 491, que también figura en el informe, las calumnias e injurias, informe por cierto de nuestro ayuntamiento, no es un informe cualquiera. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigados con pena de multa de 4 a 20 meses. Para definir el término de injuria, aporta el artículo 208 del Código Penal que dice, es injuria la acción o expresión de que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo por conocimiento de falsedad, de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, que es el caso. Y por último, el artículo 209. Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con una pena de multa de 6 a 14 meses y en otro caso con la de 3 a 7 meses. Una vez dados por enterados los componentes de este plenario, inicio mi exposición. Recientemente se ha vuelto a publicar el Democracy Index de 2020, que para los que no lo conozcan es un análisis de la democracia existente en los casi 200 países del mundo, que publica anualmente el diario británico The Economist. España, un año más, aparece dentro de la lista selectiva de países con la democracia completa. A pesar de todos los intentos de los partidos regionalistas, como los suyos, y de nuestro propio partido de gobierno en echar por tierra el trabajo de nuestras instituciones y poder judicial. Es más, a nivel anecdótico les contaré que de las 10 mejores democracias del mundo, 7 son monarquías parlamentarias, exactamente como España. La Dinamarca del Norte, espejo de los independentistas conservadores de Junts, entre ellas. Los modelos de o los otros proponentes de esta moción, como Cuba o Venezuela, repúblicas muy asentadas, están en la última página de esta lista definidas como régimen autoritarios. O sea que democracia poca. Por tanto, que ustedes, alentadores de golpismo continuo, presenten una moción hablando de represión y de falta de democracia en España, su país, me pone los pelos de punta. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es que después de una república de 8 segundos, la república del gatillazo, han sido capaces de crear tantos chiringuitos subvencionados que orbitan alrededor de su mantra. Un comité de la república que no existe y un texto de la AMI a la que este ayuntamiento no pertenece desde hace ya más de 2 años, que ustedes lo saben. No quiero ni preguntar cuántos chiringuitos más o amigos tendrían colocados de haber durado un minuto más. la República. No voy a responder a las falsedades del texto, no voy a comentar a la señora Fernández que Cervera y Vic fue también borbónica durante la Guerra de Sucesión, pero bueno, es un tema que no es relevante. Ni república, ni represión, ni dictadura, pero sí una enorme voluntad por su parte de sumirnos en la mayor decadencia de los últimos 40 años de democracia y una absoluta falta de empatía y sensibilidad con todos los catalanes y el resto de españoles que lo están pasando mal. A nivel local me parece reprobable que se presenten este tipo de mociones, no una sino cuatro, dando una imagen que les importa un bledo lo que está sucediendo fuera de este edificio. Y está claro que ustedes al final de mes cobrarán. Muchos vecinos nuestros que pertenecen a la economía real no llegarán al final de mes, mientras aquí se discuten cosas que no son de nuestra competencia. Lo dice el informe jurídico, no yo. Acabando mi intervención, quiero comentar que el rey Felipe VI es y será bienvenido en San Cugat siempre que quiera venir a visitarnos. Faltaría más, porque es tan español la ciudad de Melilla como el último pueblo de la Costa Brava. Desde este grupo municipal y desde nuestro partido invitamos al monarca a visitarnos en San Cugat cuando tenga bien aportarnos un poco de luz en este túnel de decadencia a los partidos independentistas como los suyos.
Acabando, señor Cipriano.
Día a día. Gracias, señora alcaldesa.
Vale, gracias, señor Cipriano. Molt bé. Molt bé, seguim per part del PSC. Té la paraula la senyora Gorina?
Sí.
Bé, doncs quan vulgui.
Bona tarda. Respondré exclusivament a la moció. Seré molt breu, entre altres coses perquè penso que aquest tipus de mocions només serveixen per fer focs encenalls que no contribueixen a resoldre cap dels problemes polítics que tenim col·lectivament. Simplement fan soroll i això sí, omplen de satisfacció els seus proponents. Però res més. El grup municipal socialista, com vostès saben i m'atreveixo a dir com vostès esperen, votarà en contra de la moció. Expressaré només dues raons per justificar el vot contrari. La primera és formal. La moció es presenta, tal com diu el títol, com un suport SIC a la moció del Consell Local per la República. El grup socialista desconeix l'existència d'aquest denominat Consell i no considera que el ple hagi de discutir una moció del mateix. La segona és de principis. Segons que es desprèn de la part resolutiva de la moció que els grups de Junts i CUP presenten en nom de l'esmenat Consell Local, s'estableix un silogisme entre municipi antimonàrquic i ciutat plenament democràtica. Segons els que vostès ens porten al ple, la ciutat de Sant Cugat no és una ciutat plenament democràtica i, lògicament, els estats que s'organitzen com a monarquies parlamentàries tampoc. És a dir, no són sistemes democràtics ni Suècia, ni Noruega, ni Dinamarca, ni Holanda, ni Bèlgica, ni el Regne Unit, ni per extensió els països de la Commonwealth, Canadà i Austràlia inclosos. Com vostès podran comprendre, no compartim aquest punt de vista. Gràcies.
Molt bé, gràcies, regidora. I per part d'Esquerra té la paraula senyora Aristoi. Endavant.
Ara sí. Alcaldessa, regidores, regidors, molt bona tarda i gràcies. En relació a la moció presentada pel grup de Junts per Sant Cugat i la CUP per declarar Felip VI persona non grata i per declarar Sant Cugat ciutat republicana i antimonàrquica, volíem en primer lloc constatar l'evidència que la monarquia espanyola s'ha caracteritzat històricament i en especial en les darreres dècades pels seus escàndols. Des de fa centenars d'anys, els Borbons s'han comportat de manera despòtica i han aprofitat la seva posició de poder per aprofitar-se'n. No cal anar gaire lluny. Joan Carles I s'ha enriquit i relacionat amb els règims més totalitaris i corruptes del món. Fa uns mesos, en plena crisi sanitària i social, Felip VI va admetre, sense vergonya, l'existència de possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit. Les investigacions periodístiques apuntaven a comptes bancaris del rei Joan Carles en què s'hi haurien dipositat a l'entorn de 100 milions de dòlars provenents de comissions originades en diversos contractes de construcció o subministrament d'armes entre determinats estats i grans empreses espanyoles. Sembla acreditada igualment una fortuna personal ubicada fora del país, que superaria els 2.000 milions d'euros. Curiosament, des que es va redactar la moció que avui presenten i en aquesta intervenció, dos nous escàndols referents al rei emèrit han aflorat. L'un, el descobriment d'un dipòsit per valor de 6,9 milions d'euros en un paradís fiscal, i l'altre, les targetes opaques que el rei i la reina Mèrits i els seus familiars feien servir en el seu dia a dia. En ple mes d'agost passat, i amb la complicitat del govern de l'Estat, el rei emèrit anunciava que fugia d'Espanya escapant del control democràtic i judicial. Si bé aquests fets no són una sorpresa, atesos als precedents d'actuació similar que els Carls Borbons han repetit històricament, mereix tot el rebuig la complicitat activa del govern de l'Estat en aquesta operació de sortida clandestina, anterior a la realitat, en realitat, el propi anunci de la decisió adoptada per la Casa Reial. Una fugida d'Estat que, per si mateixa, implica el reconeixement de capteniments irregulars per part de l'actual dinastia monàrquica. Des de les més altes institucions de l'Estat, la monarquia, la judicatura i el govern central, s'han vulnerat explícitament els principis més elementals de l'Estat de dret que, teòricament, haurien de protegir i fer complir. Recentment, nous escàndols que fan reblar el clau. Fa pocs dies, l'emèrit fugat ha hagut de regularitzar davant d'Hisenda, per segona vegada, l'existència de fons irregulars a l'estranger. Les seves filles, les germanes de l'actual rei, s'han vacunat irregularment també en la seva visita a Dubai. Està clar també que la monarquia espanyola és successora del règim franquista i feixista i designada directament pel dictador. Denunciem igualment el lamentable paper de la monarquia espanyola, personificada per la figura actual del rei Felip VI, el passat 3 d'octubre del 2017, quan va legitimar el A por ellos, avalant la violència contra el poble de Catalunya, pel simple fet de voler exercir el seu dret fonamental al vot i expressar la seva voluntat democràtica d'exercir el seu futur com a nació. Felip VI es va posicionar a favor de la violència contra la democràcia i en contra de la majoria del poble de Catalunya. En aquest sentit, proclamem un cop més que Catalunya no té rei i aprofitem l'ocasió per reafirmar un cop més el dret a l'autodeterminació de Catalunya, perquè les catalanes i els catalans decidim el nostre futur polític i institucional. Volem construir la independència del nostre país en forma de república, perquè, com hem dit, a Catalunya la monarquia no és benvinguda. A més, volem solidaritzar-nos amb qualsevol iniciativa...
Senyora Aristoi, vagi acabant.
...per exercir el seu dret democràtic a la ciutadania espanyola i decidir lliurement el seu model d'Estat. I entrant en la proposta dels acords, li demanaria, alcaldessa, si podem votar-los per separats. En primer acord, declaren persona non grata a Felip VI i no podem declarar la persona concretament, sinó... Si fos la institució no grata sí que ho faríem, eh? No volem cap rei.
Demanen al grup i als grups proposants si es pot votar els acords per separat. Molt bé, doncs ara ho trasllado als grups. Gràcies, senyora Aristoi.
I llavors el segon acord, per totes les raons exposades, sí que votaríem a favor.
Molt bé, queda entès. Preguntarem ara, no sé si hi ha alguna rèplica per part de Junts, i demanem a Junts i a la CUP si ens permeten aquesta votació per separat. Senyora Fernández.
Sí, gràcies. Només voldria dir a la senyora Gibert, en la seva referència a temps anteriors i amb tot el respecte, som Junts un partit nou des del mes de juliol en ponència organitzativa, política i aprovada per afiliats i afiliades. Som un partit nou, successor de ningú i si confluència de molts. Recordar també a la CUP que no s'han afegit, sinó que l'hem presentada conjuntament d'entrada i que ens hauria agradat molt que això també passés amb Esquerra Republicana. I sobretot un agraïment al conseller local per la República de Sant Cugat. Gràcies.
Senyora Fernández, de la pregunta que ha demanat, la proposta que ha fet sí. Esquerra, sí, accepten, gràcies.
Per nosaltres sí.
Gràcies, senyora Fernández. Senyora Gibert.
Per nosaltres també. Senyora Galofré, vostè no, però el seu partit hi ha gent que hi era en aquell mandat, que hi era aquí, sentat, que, no, vull dir que els veiem, que parlàvem i que discutíem sobre això. Hi ha consellers d'ara de Junts que eren regidors aquí i també en parlàvem d'això. El 80% de les seves llistes en aquestes últimes eleccions era gent de Convergència. Ara, ubiquem-nos. i ja està, perquè estem d'acord. No passa res, senyora Galfré, estem d'acord. Però... Ai, perdoni, Fernández. Disculpi. Estem d'acord. A Cuba, Venezuela, chiringuitos subvencionados, pleno 15. Molt bé, d'acord, ciutadans. Jo només els vull dir al senyor Ciprián, a mi no em fan por les seves amenaces, avalades o no avalades. Deu saber ja després de 6 anys i després de multitud d'intents de fer aquest tipus d'amenaces, perquè vostè a vegades més que regidor sembla fiscal, ni les amenaces que fa el ple ni quan ens deixa de la Junta Electoral de Zona advertiments al despatx, no ens fa por. Seguirem aquí, suposo que està desesperat, deu intentar, doncs, intentar posar-nos la pol cost, doncs ho sento, però no ho ha aconseguit. És una pena haver perdut l'oportunitat de parlar de la indigència moral que representa aquesta institució. És una pena que no ens hagi explicat què aporta per vostè, no? Què aporta per vostès? Els dos partits, diguéssim, que no ho veuen clar i que no es volen posicionar. Què aporta la monarquia? Fa anys estava de moda dir, no, aporta estabilitat. No, és que ara no porta ni això. No és que ens va bé de cara enfora a nivell protocolari, però si la gent se'n riu d'aquesta monarquia, no? És que no hem tingut ocasió, no? No he sentit que ningú digués, bueno, és que clar, el lladrocini aquest sistemàtic potser sí que ara en aquest moment de crisi econòmica potser sí que l'hauríem de començar a replantejar. No, hem dit, no hi entrem. I aquest és el problema principal, penso, de qui tenim responsabilitats polítiques entorn d'això, doncs que no es fa un punt i a part, que no agafem aquesta responsabilitat que la societat en massa demana i diem, plantem-nos ja, no fem de defensors de les lleis, anem a canviar-les, anem a fer fora aquesta casta de gent que viuen de nosaltres en plena pandèmia social i econòmica. Gràcies.
Molt bé, senyora Gibert, gràcies. No sé si hi ha cap altra paraula, si no anem... No? Doncs anem directament a votar la moció i així ja podem començar l'audiència pública. Aquesta moció del punt número 32, és el punt 32 de l'ordre del dia. Molt bé. Fem els vots per els acords per separat. Per tant, el primer acord, Ciutadans.
En contra.
Junts per Sant Cugat.
A favor.
CUP.
A favor.
PSC?
En contra.
Esquerra?
Abstenció.
Molt bé, i ara anem al segon acord de la moció. Ciutadans?
En contra.
Junts per Sant Cugat?
A favor.
La CUP?
A favor.
PSC?
En contra.
Esquerra?
A favor.
Molt bé, doncs queden aprovats els dos punts de la moció i per tant queda aprovada la moció i ara, tal com hem explicat abans, perquè ja tenim els veïns i les veïnes que